Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que el Mundial de Fórmula 1 s'ha acabat a tornar baix del tot. Gran premi de l'Aràbia Saudita, aquesta tarda, gran premi nocturn, ha guanyat Hamilton en una cursa apassionant i amb molta polèmica. Dues banderes vermelles, Hamilton amb l'aleró davanter trencat, Verstappen sense pneumàtics. Victòria per a Hamilton, segon ha estat Verstappen, i atenció, perquè al Mundial hi ha empat a punts a falta de només un gran premi. Verstappen i Hamilton tenen tots dos 369 punts i mig. Els dos han guanyat 8 grans premis, però Verstappen és líder per l'averaix, perquè ha acabat segon una vegada més que Hamilton. 8-7. Insisteixo, és apassionant aquest any el Mundial de la Fórmula 1. La setmana vinent tot es decidirà als Emirats Àrabs i estem pendents de si aquesta nit els comissaris sancionen Verstappen per l'acció que s'han dut per davant l'aleró de Hamilton. Increïble el Mundial de Fórmula 1. Aquesta tarda també, a Madrid, Rússia ha guanyat la Copa Davis. Medvedev, Rublev, s'han imposat els croats i li han donat a Rússia la tercera Copa Davis de la seva història. Piqué no ha anat a Madrid per veure la Copa Davis perquè el Barça s'ha entrenat al matí. Dimecres es juga a la Champions, les opcions de passar 8 anys de final a Munic contra el Bayern, i ahir es va perdre a casa contra el Betis. Parlarem del partit d'ahir contra el Betis i sobretot parlarem del Bayern-Barça de dimecres perquè hem de mirar cap endavant. La Lliga cada cop sembla més del Real Madrid, que ahir va guanyar a Noeta, la Real Societat, i a més l'Atlètic de Madrid va perdre a casa contra el Mallorca. El Madrid és líder, té 8 punts més que el segon, que és el Sevilla, que és veritat que té el partit pendent contra el Barça, i el Madrid té 9 punts més que el tercer, que és el Betis. L'Atlètic de Madrid, quart, és a 10 punts del Madrid. El Barça es manté setè, a 16 punts del Madrid i a 6 punts de la zona Champions. L'Espanyol, que ha perdut avui al camp del Rayo, es manté novè amb 20 punts. L'Espanyol ha perdut 1-0 a Vallecas, en gol en pròpia porteria de Cabrera a la segona meitat. El Rayo és molt fort a casa, l'Espanyol és molt fluix, feble, fora de casa. 8 partits fora i 5 derrotes i 3 empats. Encara no ha guanyat, és el pitjor Espanyol fora de casa dels últims 30 anys. El Rayo 1, Espanyol 0, ha estat el primer partit d'aquest diumenge, més s'han jugat aquesta tarda. L'Elx 3, Cádiz 1, el Llevant 0, Osasuna 0 i el Celta 1, València 2. Ha guanyat el València a Balaïdos, un partit que acaba de finalitzar. A segona, el Girona juga demà, rep el Leganés a Montilivi. En principi ha de jugar perquè el Leganés té un brot de positius a l'equip, hi ha 3 jugadors amb Covid, però la idea és que el partit no s'ajorni. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
A la mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 5 de desembre, enmig del pont de la Puríssima. No fan pont i són al peu del canó l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
La Sònia és al mà. Sònia.
Hola, bona nit.
El Jordi Costa. Jordi, com va?
Hola, molt bé, bona nit.
I el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Avui és 5 de desembre i hem de felicitar algú. Oriol Domènech, com ha anat el dia?
Bé, molt bé. La veritat és que tancat a casa perquè estic a la muntanya i està nevant molt, però bé, ho hem celebrat.
Ho heu celebrat, eh? Com toquen els...
A la intimitat.
Els 37 s'han de celebrar bé.
Ja m'agradaria, ja.
Bé, tu mateix, digues l'edat o no la diguis, però escolta, moltes felicitats no, i moltes gràcies per...
47, no me n'amago.
47, bé.
Fan mal, un xaval. Fan mal, però no sí, fan, 47.
No, Uri, si tens més energia que tots plegats...
Bueno. Pagaria molt, per tenir la 37.
Sí o no?
No.
Home, i tant. I 27.
Ui, ja. Jo no tornaria gaire enrere.
27 les ressaques eren més passables, això és veritat. Amb 37 ja eren dures, o sigui que hauria, tampoc. Escolta'm, i aquests anys que has viscut ja no te'ls treu ningú, o sigui que no canviï res.
No, ja era tot perfecte.
Escolta, Muri, tu segueixes el Mundial d'Escacs? No, sembla ser que no.
Xavi...
Digues, el segueixes o no?
No, sí, ja t'ho vaig dir. Jo em vaig enganxar al Gran Premi de Brasil, que va ser apassionant.
D'escacs.
Ah, val. No, és que s'ha tallat i havia entès Fórmula 1. És que s'ha tallat, perdona. No, d'escacs no.
D'escacs no. El Ricard sí que el segueix.
Sí, home.
Ha guanyat Carlson avui, la 8a partida del Mundial contra Napo.
Això ja ho té, no?
I ja té un 5-3 a dalt. Ha d'arribar, em sembla que ha d'arribar a 8, ha de superar el 7,5. Però sí que ho té ben encarat Carlson.
Carlsen és el millor, és el rei, és el que han de destronar i fa la sensació que no serà aquest any.
Vas crear una careta per seguir al Mundial d'Escacs a la TET.
Sí, sí. Clar, és que ha d'agafar relleu, això.
Caquimat, no?
Caquimat.
Amb l'Albert Mora, que és tot un especialista, és un savi dels escacs. I de moltes altres coses, la Morapèdia. Escolta'm, avui a la Lliga CB el Barça ha tornat a perdre 78-91 contra el Baskonia al Palau. Una altra derrota després de guanyar un partit difícil a l'Eurolliga. Divendres havien guanyat a Istanbul a la pista de l'Efes. El Barça més està per tancar el fitxatge d'un jugador per cobrir les baixes de Calates i Higgins. Es diu Dante Exum, és australià, número 5 del draft de fa uns anys, amb experiència a l'NBA, tot i que va quedar tallat després de la pretemporada d'aquest any, vindrà en principi de manera temporal, potser per 3 mesos. La penya sí ha guanyat avui a la CB, penya 83, Ucamp Múrcia 77, atenció perquè la penya és quarta a la Lliga CB, i ahir el Manresa va guanyar el Tenerife al Nou Congost en un partidàs que es va decidir a la pròrroga. El Manresa va guanyar el tercer classificat de la CB, el Tenerife, i ocupa zona de playoff i zona per jugar a la Copa el mes de febrer. A la Lliga Femenina de Bàsquet, derrota de l'Uni Girona 62-63 a la pròrroga contra el Guernica. Ahir el Cadí la Seu va guanyar el Gran Canària. A la Sobal el Barça ha guanyat a Santander, Sinfín 31, Barça 34, però li ha costat guanyar a l'equip d'Ortega a la mítica Albericia. No és el primer partit de la Sobal que s'encalla. També ha guanyat el Granollers 31-28 al Torre la Vega. El Granollers és segon per darrere del Barça. Avui ha guanyat el Torre la Vega, que sabeu que és l'equip contra qui el Barça va cometre alineació indeguda dimarts d'aquesta setmana. I aquest matí s'ha disputat la Marató de València, és una de les més ràpides a Europa i que cada any té una millor participació, de més nivell. En categoria masculina ha guanyat el canià Lorenz Cherono, que ja va guanyar en d'altres edicions, altres anys, a Chicago, a Boston i a Amsterdam. Hamid Benduat ha igualat el rècord d'Espanya de Yatlam de 100, amb un temps de 2 hores, 6 minuts i 35 segons, i a categoria femenina, victòria per la també caniana Nancy Gelagat, 2 hores, 19 minuts i 30 segons. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Aquest any el Mundial de Fórmula 1 està reenganxant moltíssima gent. Avui, aquesta tarda, el Gran Premi de l'Aràbia Saudita ha estat increïble. Ha passat de tot. L'Oriol Domènech, oi que estàs enganxat des de fa unes setmanes, des de fa uns grans premis, Juri?
Sí, com et comentava abans, aquí que també va ser de Brasil apassionant, la setmana passada a Qatar, i ara que era el darrer que també promet.
La setmana vinent, als Emirats Àrabs. Tot aquest Mundial està seguint l'Oriol Rodríguez, que és especialista en Fórmula 1 de Catalunya Ràdio. Uri, bona nit.
Hola, bona nit, Xavi.
T'ho has passat pipa aquesta tarda.
I estressat també, perquè hi havia moments que pensàvem això, a veure si acabarà com el Rosari de l'Aurora, que pràcticament ha acabat així, però ens estan donant un espectacle a Lewis Hamilton i Max Verstappen en aquest Mundial del 2021, que jo crec que de les últimes temporades, evidentment, ja és el millor Mundial de la història, però avui hi ha hagut un paio a la pista que s'ha passat una miqueta, que han hagut d'anar a declarar tot just fa una hora davant dels comissaris, i veurem com acabarà tot plegat en aquesta guerra entre Verstappen i Hamilton d'aquest Mundial 2021.
De moment no hi ha possible veredicte sobre Verstappen en aquesta acció que ha acabat trencant l'aleró davanter de Hamilton, eh? No, no, no tenim notícies d'una possible sanció o no?
No, encara no sabem res, és a dir, pensa que ja és la una tocades a l'Aràbia Saudita, per tant els comissaris deuen estar acabant de deliberar per aquesta acció en pista. Recordem que és una acció en què Lewis Hamilton ha impactat contra el monoplaça de Max Verstappen quan intentava passar. Verstappen ha dit que ell estava frenant perquè Hamilton el passés, i Hamilton ha dit que no entenia perquè Verstappen estava frenant quan ell el volia avançar d'una altra manera. Per tant, bé, veurem com s'acaba tot plegat. Intercanvi d'acusacions entre els dos en una de les curses, vaja, jo crec que més polèmiques de les últimes temporades.
Per què tan polèmica?
Perquè d'entrada començar la cursa amb una bandera vermella que afavoria a Max Verstappen per una topada en pista de Mick Schumacher. A Hamilton aquesta bandera vermella el perjudicava perquè ell, el seu equip, ha decidit que entressin a canviar els pneumàtics, tant ell com Valtteri Bottas. Red Bull ha decidit el contrari, mantenir Max Verstappen en pista. Després hi ha hagut aquesta bandera vermella, amb una vegada s'ha reiniciat la cursa, això afavoria Red Bull perquè sortia de nou des de la primera posició de la graella Max Verstappen. Després de la sortida rellançada hi ha hagut de nou una nova bandera vermella. Una vegada s'ha hagut de tornar a reiniciar la cursa, Max Verstappen s'ha mantingut còmodament a la primera posició, però amb un hàndicap important per ell, i és que portava uns pneumàtics que eren més tous, es desgasten abans que els de Lewis Hamilton, que amb el pas de les voltes doncs, s'ha anat acostant a Max Verstappen, i quan finalment l'ha pogut passar, Max Verstappen no li ha volgut tornar la posició a la pista, perquè Verstappen sí que ha fet una cosa que no es pot fer, que és tallar la pista per mantenir la primera posició. Els comissaris li han dit que li havia tornat aquesta posició. Després en pista fins i tot Hamilton l'ha avançat i l'ha tornat a passar Verstappen. Estaven jugant pràcticament avui tota l'estona al gat i a la rata, i la sensació que teníem una mica veient-ho des de fora és que Verstappen estava tota l'estona buscant la col·lisió amb Lewis Hamilton per deixar-lo fora. Sí, això l'afavoria perquè tenia 8 punts d'avantatge, i amb aquests 8 punts es podia presentar l'última cursa amb moltes opcions de ser campió.
Tu creus que la maniobra de Verstappen frenant una mica o quan anava per davant de Hamilton, danyant l'aleró de Hamilton, ha estat voluntària?
Veient la temporada com ha anat i veient que és un personatge sospitós, jo crec que sí, que era una maniobra forçada perquè Hamilton impactés amb el monoplaça i hagués d'abandonar. Hamilton hem vist com ha tingut problemes amb el seu aleró a causa d'aquesta topada. Això de frenar a mig d'una recta quan estan intentant passar-te no es pot fer. Fins i tot els comissaris li haurien pogut ensenyar la bandera negra al pilot de Red Bull. No ha estat així. Finalment, la cursa l'ha acabat guanyant Lewis Hamilton amb l'aleró danyat. Vull dir que això també té tot el mèrit del món, i ara es presenten si no hi ha sancions d'última hora.
Li podrien haver ensenyat la bandera negra. Bandera negra és desqualificació per Verstappen.
Sí. L'hauríem pogut desqualificar.
Hi hauria la possibilitat que ara els comissaris diguin escolta'm, et quedes sense cap punt.
Sí, hi ha la possibilitat, per tant hem d'estar...
I és realista o és exagerat pensar que pot passar això?
Jo crec que podria ser realista, però després veurem la política com mana la Fórmula 1.
Clar, és que el Mundial està molt guapo com per ara treure-li punts. A veure, està bé, perquè estan igualats a punt i falta un gran premi, una prova.
Estan igualats a punts. Verstappen continua sent líder perquè té una victòria més al Mundial que Lewis Hamilton, i que està d'empat el que fa que et siguis primer o segon és el número de victòries, i clar, es presenten els dos a la darrera cita a Abu Dhabi, que és el cap de setmana que ve, diumenge a les 2 de migdia hora catalana, i tonto l'últim, és a dir, qui quedi davant de l'altre és campió del món.
I si Verstappen provoca una col·lisió com aquelles famoses d'Alain Prost amb Ayrton Senna als 80, guanyaria Verstappen, si no el sancionen els comissaris, no? Per la veritat, aquest de les segones places que van 8 Verstappen, 7 Hamilton.
Sí, guanyaria Verstappen, tot i que evidentment ja vam veure com també en un final de Mundial als anys 90 Michael Schumacher doncs va perdre tots els punts del campionat per fer fora a un pilot també en pista a l'última cursa. Per tant, bé, és que hi haurà polèmica a l'última cursa, segur. Veurem què decideixen els comissaris. Si li treuen avui els punts de la cursa, doncs evidentment a Hamilton arribarà amb tots els números per ser campió del món. Però jo he vist un Hamilton avui molt calmat, després de la cursa, amb declaracions molt, molt calmades i molt tranquil, i a Red Bull, a Helmut Marko, per exemple, al cap de l'equip, perdent els papers, pràcticament criticant moltes de les decisions avui en pista. Per tant, Red Bull arriba tocat a l'última cita perquè han anat perdent l'avantatge que tenien al cap de banda mundial i veuen que Lewis Hamilton, potser la veritat, ara és una mica més favorit.
L'última cursa, l'últim Gran Premi, diumenge vinent, en una setmana, a les dues del migdia, Gran Premi dels Emirats Àrabs, és així?
Sí, sí, d'Abu Dhabi, al circuit d'Abu Dhabi, a les dues del migdia, la cursa que ja ha vist els últims anys com allà es decidien, per exemple, títols. El del 2010 allà va guanyar Sebastian Vettel el seu primer títol amb Red Bull, l'any en què Alonso va anar darrere de Petrov durant 30 o 40 voltes i no el va poder avançar. I és un circuit que ja ha vist alguns títols de Fórmula 1 com s'han tensiat a les últimes temporades. Ara bé, un mundial en què dos pilots hagin arribat com el Rosario de l'Aurora, com aquest a l'última cursa, doncs costa molt.
Des dels anys 70 no passava això i va guanyar Fittipaldi, que no és el típic conductor temerari, sinó que és un dels pilots més mítics de la història de la Fórmula 1. Uri, ja em vas dir fa dies que el teu favorit és Hamilton, eh?
Jo crec que sí. Hamilton no nota tant la pressió, si la nota la dissimula més. Verstappen vam veure ahir com va cometre una errada als entrenaments oficials, es va estampar contra el mur, i avui ja ha comès errades que poden acabar sentenciant en la lluita pel títol. Jo continuo apostant per Hamilton, i recordem que Hamilton està empatat amb Schumacher. Si suma el vuitè títol, la setmana que ve serà el pilot que més títols ha guanyat en tota la història de la Fórmula 1.
Oriol Rodríguez, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Ara anem a futbol. Fa només una estona ha finalitzat la setzena jornada de Lliga. Encarem la jornada decisiva de la fase de grups de la Champions, decisiva sobretot per al Barça. El cap de setmana li ha anat molt bé, sobretot al Madrid, perquè va guanyar ahir a Anoeta, a més, per mi fent una segona part boníssima.
Boníssima.
Va perdre el Barça contra el Betis, fent una primera part no gaire bona.
Dolentíssima.
Sí, dolentíssima.
Home, tampoc dolentíssima, no.
Dolenta.
No, la primera part és dolentíssima. Si us quedava bé, diríem, des del punt de vista...
Sí, formal, sí, per
sí, però per dolentíssima,
la construcció.
No.
I va perdre l'Atlètic de Madrid a casa contra el Mallorca de manera inesperada, però vaja, no sé si tan inesperada, perquè és que la trajectòria de l'Atlètic de Madrid és molt irregular aquesta temporada. Quan més talent té Simeone, més li costa de gestionar-ho. Ara mateix algú no dona el Madrid com a gran candidat o candidat amb més opcions per guanyar aquesta Lliga? Per exemple, Oriol Domènech.
Sí, perdona, que és que se m'ha tallat. Pots repetir?
Madrid, gran candidat per guanyar la Lliga?
Sí.
Sí.
La Sònia diu que sí, el Ricard diu que també, el Jordi Costa diu que...
També, sí,
també,
sí.
I l'Oriol Domènech normalment està força
també, d'acord també, no? Diu que
amb
sí.
Nosaltres. És que, vaja...
Torno aquí.
El Madrid, Uri, és que sembla que fins i tot que creixi.
Va jugar molt bé el camp de la Real, però recorda que venim de dos partits que es pogut palmar perfectament, que és contra el Sevilla i l'Atlètic de Bilbao. Aquest és veritat, és el que venim comentant les últimes setmanes. Aquest cop els va fer Benzema, però tenen l'altre crac, que és Vinícius, i un altre crac a la porteria, que és Courtois. És que amb aquests dos jugadors... Amb aquests tres, ahir Benzema no, però normalment sí, està guanyant els partits.
Sí, sí, jo crec... Jovic, ahir Ricard i...
Sí. Jo crec que una mica com el que dius, jo crec que és el millor partit del Madrid aquesta temporada. Per veure si creix, haurem de veure si ho manté, perquè sí, ja sí. També estava bé que algun dia fes algun partit complet, perquè fins ara el Madrid havia convertit els seus partits en un intercanvi de cops i havia estat molt permeable defensivament, ja havíem dit que era molt, molt divertit. En canvi, el partit d'ahir el controla de dalt a baix, sobretot la segona part. La primera, la Real aguanta, la segona es fon per l'exigència que li ha plantejat el Madrid i sobretot millora molt defensivament i des del control del joc, que és el que jo crec que ha de fer un equip gran. És veritat que el Madrid ho fa des de fases defensives de bloc baix. Aquell Madrid que ens vam trobar al Camp Nou, que potser, en el meu cas, jo dubtava com es presentaria al Camp Nou, és el que ha arrelat, és el que Ancelotti planteja, sap que té jugadors molt ràpids amb espais, que Vinícius marca diferències, i tot i que sap alternar en fases en possessió, perquè quan juguen Kroos i Modric l'equip respira, és un equip molt perillós. Ara falta veure quina capacitat té per sostenir aquest nivell. Ha guanyat el Sevilla, ha guanyat a Barça, ha guanyat a...
Setmana vinent,
Betis,
el diumenge tenen el derbi.
Real Societat, i li falta l'Atlètic de Madrid. Sí. Clar, si guanya el 5 de dalt, bé, ha guanyat el Rayo també, que està entre el Barça i la Real Societat, sí. Doncs, home, gran candidat en majúscules, perquè a tots els duels directes se'ls haurà embutxacat.
El Madrid ha entrat en una dinàmica positiva de resultats, amb alguns partits jugant molt bé, com és el cas d'ahir, i amb d'altres jugant no tan bé, però és que té aquella qualitat que tenen habitualment els equips grans, que no és el cas aquest any, per exemple, del Barça, que és que fins i tot els partits que no jugues bé els acabes guanyant perquè tens grans jugadors o jugadors que et defineixen, tant a darrere amb Courtois com a davant en aquest any amb Benzema i Vinícius. Clar, és possible que algun d'aquests partits que li venen ara se li compliquin i no l'acabi guanyant, o fins i tot és possible que durant la temporada tingui un sotrac de resultats. Però amb l'avantatge que ja ha guanyat fins ara i veient com estan tots els rivals, per mi és que no hi ha... Ja no hi ha campionat.
O sigui, ja veus campió, ja, eh? Home,
mira, t'haig de dir que l'any passat a aquestes altures ja sí. Veiem campió l'Atlètic de Madrid i és veritat que va tenir un sotrac. Sí. Sí. I tots van dir, calla, que ens van precipitar. Però qui va acabar guanyant la Lliga?
Sí, però bé, ens vam precipitar.
Home, sí, però vas aquí
coixí...
fent projeccions de números, tu, de primera volta de sí. L'Atlètic de Madrid, i et sortia tot que campió fàcil. Va campió, guanyar l'última jornada.
I per això dic que el Madrid és probable que tingui un sotrac. El que passa que aquest any... Bé, potser se li ha costat l'Atlètic de Madrid en un moment
del tram. L'Atlètic de Madrid, si guanya...
Sí. També enviant senyals
sí,
molt negatius.
És veritat, però si l'Atlètic de Madrid guanya aquesta setmana al Bernabéu i el partit pendent, és a 4 punts abans sí. D'acabar la primera volta.
Sí, el derbi marcarà una mica...
Sí, el derbi
és les valoracions de la primera volta. La quarta plaça per al Barça la veieu realment cada cop més perillosa, perquè és que ja no només és la distància, sinó la quantitat d'equips que tens per davant. El Rayo, el Sevilla, el Betis, l'Atlètic de Madrid, la Real Societat, el Madrid...
Clar, però aquí... Jo prefereixo que hi hagi més equips, però la distància sigui més curta, que no pas estar a 10 punts i que tinguis menys equips per davant. Ja entenc que és molt estrany veure el Rayo 4 punts per davant del Barça, però vaja, és que si no acabem passant per davant del Rayo, ni Champions ni Conference League, vull dir, crec que és una cosa que acabarà caient pel seu propi pes. Però bé, ahir que vau deixar penjat el Bernat Coll amb el Veritat o Mentida, era un veritat com un piano que ens convenia que guanyés el Madrid. Vaja, ja sé que falta moltíssima lliga, però els rivals del Barça aquesta temporada ja no és el Madrid per descomptat, i no sé si l'Atlètic de Madrid, però per descomptat ho és molt més la Real, el Betis, el Sevilla fins i tot, que no pas el Madrid.
I de moment el Rayo.
Girar-se tot.
Que...
I de moment el Rayo.
Sí.
De moment sí, però a veure, la dinàmica ens ha de fer pensar que el Barça començarà a ser un pèl més regular del que ha estat fins ara, i que, vaja, seria... Jo no sé si seria més insòlid que el Rayo mantingués el punt que porta fins ara que no pas que el Barça no canviés la dinàmica que ha començat aquesta temporada. No vull arribar al punt de pensar que el Rayo és un rival a la lluita per la quarta plaça, perquè llavors sé que està molt difícil.
De moment és sisè, i avui ha guanyat l'Espanyol.
Us ho faré una altra.
Rayo 1, Espanyol 0, Abel Serra, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
El partit ha estat força equilibrat. Hi ha hagut moments per als dos equips i l'ha decidit un autogol, un gol en pròpia porteria de Cabrera en un dels moments bons del Rayo Vallecano.
Sí, és curiós, eh? El Rayo ha marcat sense xutar cap pilot entre els tres pals, perquè el gol ha arribat amb aquesta jugada. Ara bé, també t'haig de dir que, vist el partit, durant molta estona ha estat més on el volia el Rayo que no pas on el volia l'Espanyol. Per tant, no podem dir que sigui injust, però sí que és cert que, en canvi, les ocasions probablement més clares les ha tingut l'Espanyol, una a la primera part del Raúl de Tomás i un parell a la segona, sobretot una de Puado, que podien haver cantat, com a mínim, haver intentat per l'Espanyol haver tret un empat. L'Espanyol segueix tenint el problema que arrossega de fa jornades. A casa és un equip amb una fesomia molt clara, molt coneguda, i a fora doncs és tot el contrari. Només ha sumat 3 punts, 3 empats, i ha perdut 5 partits i comença a tenir un problema, perquè vulguis o no, a casa seguiran traient partits endavant, però si no puntues fora, doncs et falta donar aquell saltet per poder aspirar alguna coseta,
sí,
més, no?
Sí, avui sembla un bon dia per guanyar a Vallecas i dir, ens presentem aquí com a candidats per lluitar per Europa, i no ha estat així. Són 3 punts sobre 24 possibles fora de casa, 5 derrotes, 3 empats com a visitant, és el pitjor Espanyol fora de casa dels últims 30 anys.
Sí, 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 són unes dades en aquest sentit demolidores. És cert, per exemple, que mira, el Rayo, el rival d'avui, només ha fet 5 punts fora de casa, eh? Tampoc és que n'hagi fet molts més. Clar, és que a casa en du 22, per això el Rayo. Els números del Rayo a casa seva són escandalosos. Han guanyat 7 partits amb el d'avui, n'han empatat només un, i només han encaixat 3 gols i n'han marcat 16. Gairebé són números d'equip gran a casa, no?
Sí, sí.
I el cert és que tenen molt clar el que fan, ho fa molt bé, i l'Espanyol avui no ha sabut contrarrestar. L'Espanyol té un problema que per mi és evident en partits d'aquesta mena, ja li ha passat altres dies, que hi ha jugadors, determinats jugadors, que per mi són claus en l'esquema de Vicente Moreno, que si no entren en joc, digue-li Darder, digue-li Yankel Herrera, etc, etc, l'Espanyol queda desarticulat. I, per exemple, avui, fins que no s'ha vist amb l'1-0 un contra i no ha entrat a la segona part un jugador com Morlanes, i l'Espanyol ha començat a tenir la pilota, doncs no s'ha vist un Espanyol més reconeixible. És cert que tot això ha passat, com va passar una mica també el dia del Camp Nou, amb un resultat en contra, i quan ja tens les presses i amb el rellotge que et corre en contra teu, no? Bé, haurà d'espavilar en aquest sentit fora de casa l'Espanyol. Li queden encara 2 partits fora abans d'acabar aquesta primera volta, que són Celta i València, però ara mateix pinta que els números al final de la primera volta fora són molt dolents. A casa ja és una altra història.
Totes aquestes dades te les ha passades al Sergi Andreu?
No totes, eh?
No totes, eh? On el tens, el Sergi?
El Sergi té aquesta que has dit tu dels
30
del pitjor,
anys, no?
Diguem-ne, inici fora de casa amb 30 anys arribant a la jornada 16, els altres tampoc són meus, són números que existeixen, els números són aquí, eh?
Sí, sí. Escolta, on el tens, el Sergi?
El Sergi el tinc a Madrid.
A Madrid, Sergi!
Què tal? Les dades i les estadístiques no són de ningú, eh? Estan allà i s'han de trobar, simplement.
Però tu ets especialista en...
Bé, m'agrada. No, especialista no, m'agrada entretenir-me.
Has estat tot el cap de setmana a Madrid, seguint la Copa Davis, i al migdia, a les dues, al Rayo Espanyol. Que has gaudit més de la Davis que del partit de l'Espanyol, eh?
La veritat és que sí. La veritat és que sí, perquè hem vist 2 partits, sobretot el segon a la Davis... que ha estat molt bé, un partit molt maco, el primer set molt disputat entre Medvedev i Cilic. A mi m'ha agradat molt el croat al primer set. Després Medvedev s'ha imposat el talent i el fet que, clar, és el número 2 del món, sí, i ha acabat guanyant fàcil el segon 6-2. Abans ja havia guanyat Rublev el primer partit. Bé, han fet valer, diguéssim, els bons pronòstics i el fet que eren favorits de forma clara Rublev, Medvedev i companyia per endur-se aquesta tercera Davis, de Rússia.
El doble ja no s'ha arribat ni a jugar, eh?
No, així com ahir sí, es va jugar, tot i que l'eliminatòria també estava decidida, avui ja no, han preparat tots els actes de protocolaris d'entrega del trofeu, de l'enciamera, es diu així, de la Davis, i ja està.
És maco, eh, el trofeu?
És molt, molt xulo.
Sí, sí. Gran, té molta història i molta tradició.
La Davis de Piqué, podem qualificar-la ja de fracàs o no? O ens esperem uns anys o
per
com
què?
Va?
Per què?
Home, perquè, escolta'm, jo l'he seguit... bé, el Sergi que m'ho digui. Excepte Rússia, Rublev i Medvedev, algú ha anat amb els 2 titulars?
La gran majoria no.
Sèrbia ha anat amb Djokovic.
Sí, amunt,
però amunt. Suècia, i a Alemanya li faltava Zverev.
Els germans Zimmer aquest, que no sé d'on han sortit.
L'any que ve canvien el format. L'any que ve canvien el format, crec.
Què passa l'any que ve, Uri?
Que canvien el format de la Davis. Però
canvien la seu segur. Que la
no, dona... i el format també, 16 equips, 4 grups de 4.
Però aniran a jugar els bons algun dia o no? Es continuen jugant això, que és com un torneig d'exhibició? A mi, jo tenia moltes esperances dipositades en la nova Davis. A mi em sembla una idea brillant i jo estic decebudíssim per la implicació dels bons tenistes.
Al vell format tampoc no hi anaven els bons molt sovint. Djokovic es va passar anys sense anar-hi, Federer no hi anava quan no li...
Bé, però ara està concentradet, la Davis. Ja, era un any natural, i entens que els jugadors dosifiquin i que decideixin en clar, quin... Però... en quins mesos volen
però
jugar,
ara és pitjor,
però
ara és molt pitjor perquè doncs ja el Masters ja és una escabatxina. Jo no crec que sigui un fracàs, o no més del que ho era anteriorment. En tot cas, és veritat que no hi són tots, però molts per lesió. Nadal no hi és per lesió, parlo d'Espanya, el Alcaraz ha caigut per lesió...
Bé, o sigui, voleu donar-li una mica de temps encara, eh? A veure si el format millora.
L'han de portar,
eh?
L'han de portar al Golf Pèrsic, eh, Sergi? Que aniran a Dubai o alguna ciutat d'aquesta.
A Dubai l'any que ve i a veure què és.
Com el
jo, no dic que sí, la idea, i insisteixo, a mi la idea m'agradava. El que després passa és que les idees es converteixen en realitats, i a mi em sembla un torneig, vaja, m'ha semblat un torneig menor des del punt de vista de nivell tenístic.
Però és que el risc de posar-me no a final de temporada...
No, avui no.
Avui no hi ha anat,
No.
Digues, Jordi.
No, deia que a vegades amb el Masters passa que els jugadors arriben tan trinxats que no és el Masters, vaja, aquest any ha estat una broma. I amb la Davis al final de temporada corres aquest risc, que és que molts jugadors, per exemple, Zverev, que venia de guanyar el Masters, doncs passa. Doncs sí, des d'aquest punt de vista és un fracàs, però jo crec que no més que abans.
Sergi, gràcies, bona nit.
Adéu.
Eudald, fins demà.
Que vagi bé.
Adéu. Anem un moment a publicitat i quan tornem ja ens centrem en el Bayern-Barça de dimecres, que segurament és el partit més important del que va de temporada pel Barça contra el rival més temible.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Accedir cada matí a tota l'actualitat informativa i no perdre res és possible. I en 20 minutos, a més, et surt de franc. Sense lligams, sense subscripcions, on vulguis i quan vulguis. Tu tries. És així, 20 minutos, el teu mitjà social gratuït de sempre i per sempre. Registra't ara a 20minutos.es i informa't de tot. Bona nit. En el sorteig del Supersou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
2.348. 2, 3, 4, 8 de la sèrie 14.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un Supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Aquest diumenge a l'Ofici de Viure, sense ànim d'ofendre.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Parlarem de l'ofensa, amb Mercè Conangla i Xavier Guix, psicòlegs. És veritat que ens ofenem més fàcilment després de la pandèmia? Ofent qui vol o qui pot?
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge en parlem a la mitjanit a l'Ofici de Viure.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. Ara saludarem més gent. Aquesta cançó que sona, diria que és més fàcil de relacionar que la que us havia posat les últimes setmanes. Sí o no?
Sí, home.
Maradona i el Nàpols, no?
Maradona i el Nàpols. Aquesta cançó es diu Life is Life, d'un grup mític dels anys 80, Opus, i es va fer encara més mítica, més popular, la cançó per unes imatges de Maradona amb el Nàpols fent un escalfament al ritme d'aquest Life is Life.
Doncs amb les botes descordades.
Sí. Sabeu on el va fer aquell escalfament?
A l'Olympia Stadium de Múnich.
Correcte, a Múnich, a l'Estadi Olímpic de Múnich, l'any 89, abans d'un Bayern-Nàpols, semifinals de la Copa de la UEFA,
que va acabar guanyant el Nàpols de Maradona. Aquest dimecres el Barça juga a Munic, a la Champions. Difícilment algun jugador del Barça farà un escalfament com el
ja no
que va fer Maradona.
És que ja no es fan aquests escalfaments.
Home, Gavi juga amb les botes escordades.
És veritat.
Sí. Això un dia ho haurem de fer una reflexió sobre aquest tema.
Sobre el
tema Gavi i botes descordades.
És que no se les sap cordar.
Això.
Com, perdona?
Que no se les sap cordar.
Però què vols dir que no se les sap cordar? Que no pregunta, se sap cordar aquestes botes o que no sap fer un nus?
Que no sap fer el nus.
Pregunta, Ricard, pregunta.
No, és que t'ho dic perquè hi ha hagut entrenadors de futbol base que m'han fet aquesta reflexió. Jo no me n'havia assabentat. I m'ho van dir ells fa algunes setmanes.
Bé, no se'l sap fer prou bé com perquè aguanti tot el partit.
Aquí hi ha un nínxol comercial que la marca que el calça...
Tota la vida, no, Xavi?
Com?
Que perquè aguanti tot el partit el fas doble el nus i ja està, no?
Però
vaja, sí, potser el que no sap fer és el nus
no,
doble.
No seré jo qui critiqui Gavi en aquest sentit.
Però sí que és cert que ara no recordo qui li vaig llegir l'altre dia una peça sobre això i em disculparan.
M'interessa,
no
doncs m'interessa aquesta peça molt, eh?
No recordo, explicava això, que el que diu el Xavi, que no, se l'escorda, està molt nerviós abans dels partits, se l'escorda fluix, diríem, i no li aguanten mai tot el partit.
Però són curts, els cordills, entenc, no?
No, són si normals.
No, a mi m'han dit que eren curts. Que són especials perquè no pugui trepitjar-se els cordills. Això és el que m'havien dit a mi quan vaig preguntar, absolutament impressionat per la notícia, que Gavi jugui amb els cordills descordats i que ningú digui res i ningú faci res i que pugui ensopegar i trencar-se alguna cosa pel camí.
Hi ha una fotografia de Nico cordant-li les botes.
Sí.
A Kiev, que clar, en aquell moment vam interpretar que és que... Jo vaig interpretar, vaja, que com que portava ell guants o el que sigui, el company ho va fer. I Nico
no
crec que li feia
això.
Una broma de ja és hora de que n'aprenguis, però jo imaginava que això no era cert.
Sí, això li va fer una broma en un post d'Instagram que va pensar.
Que sí.
Un altre dia seguim parlant de Gavi
és per
i la seva falta d'habilitat per lligar-se les botes, però vaja, hem d'anar cap al partit de dimecres a Munic. Ruc Vilà, bona nit.
Bona nit.
El Barça s'ha entrenat aquest matí, després de perdre ahir contra el Betis. Gavi està bé, a banda dels problemes per lligar-se les botes, del cop a la pilotada al cap, està bé, eh?
En principi sí, avui s'ha quedat al gimnàs, com han fet la majoria de jugadors que van tenir molts minuts en el partit d'ahir contra el Betis. Va passar per l'hospital per comprovar que no tenia cap problema després d'aquesta commoció que va patir durant el partit pel fort cop de pilota que va rebre de Bellerín. En principi tot està bé i si no passa res en les pròximes hores Gavi podrà jugar contra el Bayern dimecres.
Ja veurem si siga les botes o no. Frenkie de Jong, com està?
Doncs Frenkie de Jong explicava a la TDT al Ricard que té una sobrecàrrega muscular. Ahir per això no va ser titular i avui no l'hem vist sortir a la gespa. És a dir, que se suposa que haurà estat fet tractament, veurem si pot jugar o no pot jugar dimecres.
Tampoc l'hem vist en les imatges que serveix al club al costat dels jugadors que es queden a dins al gimnàs fent tractament. O sigui, imatges de Frenkie de Jong avui no en tenim.
No en tenim. És veritat que hi ha alguns altres jugadors, com per exemple Jordi Alba, que en principi no té cap problema i tampoc l'hem vist en aquestes imatges, però sí que el fet que de Jong no hi aparegui doncs pot fer pensar que està fent algun tractament especial individual de cara a recuperar-se d'aquesta sobrecàrrega.
Ansu el descartem gairebé el 100%, eh?
Sí, ja ho va fer Xavi divendres i també ahir després del partit.
Demà s'entrenen a Barcelona, dimarts viatja a Alemanya i entrenament a la tarda a l'Allianz.
Sí, i roda de premsa allà, recupera aquesta dinàmica Xavi, amb Koeman, els partits de Champions havia viatjat la nit abans del partit, però no ja s'havia entrenat a l'estadi del rival ni tampoc s'havia fet la roda de premsa allà. Avui em recordava el Bernat Soler que això ha estat un protocol Covid i que no ho ha fet el Barça, però tampoc ho han fet altres equips, però sí que és veritat que amb Xavi es recupera aquest entrenament la prèvia del partit a l'escenari d'on es jugarà.
Valverde, abans de la pandèmia, ja va quedar-se a Barcelona per fer l'últim entrenament abans en la fase de grups, d'aquella temporada que va acabar amb els vuitens de final contra el Nàpols. Gràcies, Ruth, bona nit.
Adéu, bona nit.
Pregunta sobre Munic, de resposta ràpida, si us plau. Algú arriscaria amb Ansu Fati, Uri?
No.
Sònia?
No.
Jordi Costa?
No.
Ricard Torquemada, encara menys.
De cap manera.
De cap manera. Frenkie de Jong, que és gairebé imprescindible per que el, perquè el Barça tingui opcions reals de guanyar a Munic?
No.
No, no el veus imprescindible, eh?
No. Veig més imprescindible Ansu que Frenkie de Jong.
Sí, però Ansu el descartem i Frenkie no, està... cuidant-se, perquè...
Sí, però si em haguessis preguntat, és imprescindible Ansu, diria sí. És imprescindible Frenkie de Jong? No.
Sònia, tu el veus no, que és no una base no molt sensible?
No em sembla que hagi estat determinant en gaire partits com per considerar imprescindible. És a dir, no crec que depengui de si jugui a Frenkie de Jong o no.
Això mateix és el que us anava a dir. No us sembla, no sembla que us preocupi excessivament que no pugui jugar aquest dimecres a Munic, que jo crec que jugarà, Jordi?
Sí, jo també ho crec. Jo és que per resumir-ho diria que jo hauria arriscat tothom contra el Benfica i no arriscaria ningú a Munic.
Mm-hmm. Ricard, tu creus que jugarà, Frenkie?
Jo crec que sí. Ahir hi va jugar a mitja hora i ja la qüestió estava, com deia la Ruta, en precaució, en prudència, i per tant entenc que això forma part de l'aproximació al partit després de l'esforç d'ahir, perquè De Jong pugui jugar contra el Bayern mentre sigui una sobrecàrrega i es cuidi. Entenc que hauria de ser titular i que, i vaja, crec que ho serà.
Jordi, Costa, encara ho veus tan negre com ho veies endemà de l'empat contra el Benfica?
Sí, sí, veig exactament el mateix. Jo, quan el Barça va perdre el camp del Benfica, ja vaig dir que ho guanyava els tres partits següents, els dos del Dinamo i el del Benfica a casa, o no passaria, i continuo pensant el mateix. I és més, de cara a dimecres, i a pensar en un miracle... se m'acut com a més raonable que el Benfica li agafi un atac de responsabilitat, i perquè a més no està gaire rodó en els últims partits i no sigui capaç de guanyar el Dinamo, que no pas que el Barça guanyi a Múnic. No, és que no ho acabo de veure. Després el futbol s'encarrega de desmentir mil vegades el sentit comú i la lògica, però és que no ho veig per enlloc.
La resta també confieu més en el sopar del Benfica que en la victòria del Barça, Uri?
Jo per un igual. Jo crec que el Benfica és favorit davant del Dinamo Kiev, tot i que, és, com diu el Jordi, venen de perdre a casa contra l'Sporting de Lisboa i no estan del tot fins. I el partit de Múnich, en condicions normals, el Barça no hauria de tenir res a pelar, però bueno, hi ha el tema Covid, sense públic, amb un Bayern que ho té tot guanyat, que ho té tot fet. És un Bayern també que fa fer grans partits, però recordem que va perdre 5-0 contra el Gladbach a la Copa. Ha tingut partits d'aquests molt estranys. Vull dir que hi ha una sèrie de circumstàncies que són estranyes en aquest partit que fan que li puguis donar alguna opció que el Barça pugui fer, donar la sorpresa.
Sònia.
El futbol ens ha demostrat que moltes vegades els equips favorits no guanyen, i en aquest cas jo crec que li juga a favor al Barça que el Bayern de Múnich efectivament no s'hi juga res. I ho dic en el sentit que pot passar que... A veure, és difícil, però pot passar que de cop a Munic sí que tinguis una al davant i la clavis, i no és el mateix si el Bayern s'està jugant alguna cosa que si al cap i a la fi li és igual guanyar, perdre o empatar aquell partit. Per tant, jo no seria tan contundent com ho ha estat, per exemple, el Costa, però sí que crec que com a punt de partida un Barça que li està costant molt marcar les diferències davant equips inferiors al Bayern de Múnich pugui anar a donar la sorpresa aquest dimecres allà.
Bé, són matisos perquè tots més o menys estem d'acord, i si són 150 grams o 175 no ve d'aquí. O sigui, ara mateix el més lògic és que el Barça no continuï la Champions i vagi rebotat a l'Europa League. Això des d'un punt de vista absolutament racional, perquè el més lògic és que el Benfica guanyi el Dinamo i el més lògic és que el Barça no guanyi a Múnich. Però vaja, tens dos escenaris que tenen un punt d'incertesa per les condicions, com diu l'Oriol, del Bayern, aviam quin equip fa, per exemple, i per veure com deia el Costa, com paeix el Benfica l'ensopegada al derbi a casa contra l'Sporting, que els hi ha fet molt mal, contra un Dinamo que arriba doncs sense cap necessitat de pressió, i que aquests equips ucraïnesos a vegades tenen els gira el partit rodó. Entre Benfica, Dinamo i Barça hem viscut un triangular de 0-0, 0-0, 1-0, sí. 1-0, excepte la caiguda del Barça a Lisboa. Per tant, jo crec que fem bé de mantenir oberta la possibilitat que el Barça pugui estar
als vuitens de la Champions.
Sergi Camps, bona nit.
Què tal, bona nit.
Ahir va seguir el Bayern al camp del Dortmund, que va guanyar 2-3. Arriben forts?
Mira, veient el Barça-Betis ahir i el Dortmund-Bayern d'ahir també, jo crec que són dos esports diferents, eh? El ritme, la velocitat, la intensitat és molt superior a Alemanya. El Bayern va voler dominar un partit igualat, que va ser un intercanvi de cops, sobretot a la segona part. Lewandowski va fer dos gols, un de penal, i l'altre el va fer Coman.
Com estan els positius del Bayern? Kimmich és positiu encara?
Kimmich és positiu, bé, i Choupo-Moting també, però estan a expenses d'una PCR. Kimmich és titularíssim, Choupo-Moting és suplent, els dos es faran una PCR i si la superen, doncs no estan descartats.
O sigui, si la PCR de Kimmich dona positiu, podria... descartat, si bé, dona negatiu,
correcte,
juga contra el Barça.
Podria jugar, sí.
El que interessa és que la de Kimmich surti positiva i la de Choupo-Moting negativa, sí, perquè així potser hi ha opcions que Lewandowski sigui suplent.
Xavi, Lewandowski ja està jugant al Pichichi de la Champions, porta 9 gols, però l'E de l'Àgex també en porta 9 i jo crec que Lewandowski jugarà.
Jo també crec que serà titular. Es va lesionar Lucas Hernández, no?
Sí, però no se sap encara l'abast de la lesió.
Ho dic perquè aquesta sí que és per mi una baixa important, perquè el Bayern, a l'eix de la defensa, potser ha d'entrar algun dels jugadors joves, que perquè Nagelsmann els hi està donant alguna oportunitat i una parella de centrals menys consistent, doncs ens pot animar.
A porta tancada, sí, Sergi?
A porta tancada, el govern bavarès ha decidit que no hi haurà públic per lluitar contra l'expansió de la que allà és la quarta onada.
Si juga?
Sí, si juga Upamecano ja ens va bé, eh?
Ja ens va bé, Upamecano.
Aquí hem de treballar-ho amb Nagelsmann, això.
La meva mana està malalta. És una grip amb febres altes.
Sintonia del Futbol Club del Mas al Club de la Mitjanit. Àlex Almas, bona nit.
Bona nit, què tal?
Si juga Upamecano, ens va bé?
Sí, ens va bé, ens va bé.
Sí? Sí. A mi m'ha impressionat Upamecano en els seus dies a l'Atlètic, que s'ha estancat. És veritat que era, els centrals no haurien de tenir certs errors, i Upamecano és d'aquells centrals que de tant en tant, o gairebé en cada partida et deixa una, però vaja, té condicions, eh?
Sí, en té. Òbviament, quan parles de la plantilla del Bayern, tots entenen, eh? Però jo entenc el que vol dir el Jordi, i és que davant d'un equip que juga tan alt com el Bayern, Upamecano anant endarrere no és el seu fort, i si entra Sule, com ara comentava el Ricard, no? que Lucas va acabar tocat i veurem què passa, doncs tot això que tenim també.
Tu acostumes a ser optimista, com ho veus el partit de dimecres?
Sí, jo sempre sóc optimista, aquesta vegada sóc moderadament optimista.
Oi.
Jo crec que hi ha dues bales per al Barça, com comentàveu, i que una d'elles pot funcionar, però a vegades ens oblidem que en el futbol a un partit pot passar qualsevol cosa, i aquesta és l'esperança del Barça, no? Que a priori és molt inferior, però vaja, veurem això de jugar a porta tancada, com afronta el partit el Bayern, qui sap si a l'inici de partit doncs, hi ha algun punt d'inflexió favorable, i hem d'estar esperançats.
L'altra gran esperança del Barça és Dembélé?
Home, en atac, jo crec que tal com està la plantilla a dia d'avui, sí. De fet, el dia del Betis, el Barça, que tenia un partit favorable des del meu punt de vista per atacar, no comença a activar els espais bons per atacar fins que no entra ell.
No és que m'ho hagi demanat la Sònia Salmà, però és veritat que hem de parlar de Dembélé i d'aquesta sensació que ara mateix és l'únic jugador del Barça que pot canviar els partits. Per què creus que passa això?
Mira, jo crec que per quatre factors. El primer és que clarament, de la mateixa manera que nosaltres identifiquem que és el jugador més desequilibrant ara mateix, a l'espera que torni Ansu, també ho fa l'equip i per tant el busca més. És a dir, participa més. Ahir, amb 33 minuts de joc, participa 31 vegades, que és molt per un atacant. Això com a primer aspecte. Segon, jo crec que el joc posicional que intenta implantar Xavi l'afavoreix, perquè és una manera d'atacar que la passada cap extrem és molt repetida. La tercera, de la mateixa manera que us deia la setmana passada que De Jong li beneficia jugar a la dreta, crec que Dembélé també. Jugar a la banda on té més espais per encarar, crec que li va millor. I l'última és que crec que a poc a poc, va entenent una miqueta aquest joc de posició i va entenent que l'equip el necessita que se'n vagi més per fora i no cap a dins. I tot i que ahir, sobretot a la part final, quan el Barça es volca molt i Des tira molt cap a dalt, jo crec que no ho fa bé tirant-se tant cap a dins, el veiem més per fora i això li va millor a ell.
A mi m'ha passat que el dia del Benfica, sobretot el dia del Benfica, i ahir també una mica, m'ha semblat
més bon jugador del que m'havia semblat fins ara en 4 anys i mig.
Sí,
què em passa, sobretot... doctor?
Sobretot perquè participa més, no, crec jo. És a dir, venim d'un Barça on Messi era el principal focus de perill i l'equip el buscava més. Jo crec que és perquè ara és més recurrent. Segurament ell s'ho creu més, també, eh? I segurament tot el que hi ha al voltant, com que hi ha tan poc regat, un jugador que tingui regat i que se'n vagi, salta més a la vista, però sobretot perquè participa més, crec jo.
Sònia, barra lliure, és el teu moment.
No, sobre això que deies, Xavi, l'any passat, aquesta reflexió ja la vas fer.
Ah, sí?
Per tant, potser parties d'una base molt baixa, però ja vas dir que...
Saps què li passa, Sònia? Que a mesura que perd opcions on agafar-se, doncs arriba Dembélé...
Sí, va agafant a Dembélé.
Clar, i aleshores ja li sembla...
No, no, però el que vull dir és que ell, l'any passat, recordo que el Xavi, en una sèrie de partits que va fer, que també vam destacar, per exemple, que tenia fins i tot algun punt de lideratge, és a dir, que el veies com molt més compromès del que t'imaginaves.
Quan va jugar de nou, per exemple, al camp del Sevilla. Exacte. A mi m'agradava en aquella sèrie de partits.
I que li veies moviments que et semblava que havia après a jugar una mica més a futbol, que fins aleshores no et semblava. Per això ara m'ha fet gràcia, perquè he pensat, bé, si cada any et sembla millor futbolista, doncs mira, ja no arribarem a temps, perquè probablement l'any que ve no hi serà, però si no, d'aquí res ja et semblarà també com el president... la porta millor que en va.
Ara el pròxim pas és que marqui diferències en un partit.
Sí, mira, sobre això volia dir, a mi és evident que és l'única amenaça, que un dia d'aquests, és a dir, ens sap a tots com greu, però haurem de parlar de Memphis, perquè venim ja parlant-ne últimament, i a mi cada partit que juga em sembla pitjor futbolista que l'anterior, i és evident que, clar, que dalt el Barça és que només té Dembélé, i això... també ens fa la sensació que aleshores hauria de ser Messi, i és evident que Dembélé no és Messi, i llavors no et pot decidir partits. Però jo crec que ahir, per exemple, si Abde encerta en la rematada, ahir Dembélé se'n va del partit com a mínim amb una assistència de gol.
Per Abde, no? Sí.
Sí, vull dir que sí, que evidentment els dos xuts que va fer li van anar molt a prop del pal, però van anar fora, i no va aconseguir marcar les diferències. Però també és cert que jo li recordo també una passada...
A Monique les marqui,
clar,
ja està.
També, que les marqui ell directament. Sí, però també li recordo una passada molt bona a Jordi Alba.
Sí, sí, ho està fent molt bé. Sí.
Un canvi de joc estil.
No, sí, ho està fent molt bé.
Encara no te'l creus del tot, Ricard?
No crec que li puguem demanar més del que li vam veure ahir en la mitja.
Doncs jo crec que ara ja ha vist que és el millor i que no hi ha cap dubte. Bé, ara ens quedarem aquí, no? O sigui, li demanarem que comenci... no és ni titular, vull dir que anem poquet a poquet.
No, clar, no... sí, sí.
Però vaja, el que tinc la sensació és que bé, ha de començar ja a marcar les diferències, perquè l'equip els necessita, i com dius tu, si es va desinflar en Memphis, doncs clar, si es desinfla en Memphis, a Dembélé el deixem que faci una passada Abde per rematar. Clar, aleshores Ansu no hi és, aleshores no marcarem gols. O sigui, per alguna banda algú ha d'assumir aquesta responsabilitat, i qui està en condicions ara d'assumir-les és Dembélé, que és el jugador que està desequilibrant més. Jo espero d'ell aquest pas endavant en els pròxims partits.
Costa, Uri, què dieu de Dembélé?
No, per mi això que diu el Ricard no és anecdòtic, i no és per voler tirar igual bé, perquè Dembélé evidentment ara està sent el millor, i quan surt marca diferències, i és l'únic moment en què el Barça crea perill. Quan no està Dembélé, el Barça no fa ni pessigolles, però això de que xuti quatre cops a porteria i els quatre siguin bons xuts, però els quatre vagin un pan fora... Pues un jugador del seu nivell, d'un crac mundial, dels quatre, pues un parell han d'anar dintre, i entre els tres pals, i si pot ser un, que sigui gol.
És que van fora perquè la majoria són xuts sense angle, que no haurien de ser xuts, però vaja, ara no m'acarnissaré amb Dembélé, perquè realment és que és l'únic argument ofensiu que té el Barça fins que torni Ansu. Ara, jo sí crec que li hem de demanar més, perquè si això és tot el que hi ha, no cal que ens escarrassem i fem debats bizantins sobre la renovació. Bé, és que ens agafem a un clau roent, però a mi em sembla que aquesta percepció que té el Xavi, que és millor jugador que abans, neix de que la plantilla del Barça és infinitament pitjor que abans, i ja no hi ha Messi, ja no hi ha Suárez, ja no hi ha Griezmann... I et sembla
dels que Pelé. Tens, et sembla el bo.
Sí, no, és que entre els que tens no és que ho sembli, és que és Pelé, però no és Pelé.
Ja. Amb aquest sí que s'ha d'arriscar el dimecres, no? Abans parlàvem del cas d'Ansu.
Titular, no hi ha Dembélé.
Titular, exacte.
Jo crec que sí, no?
Titular i que rebenti.
titular, però jo continuaria sense arriscar un jugador que es pot lesionar, bàsicament perquè és molt important ser a vuitens de final, però encara ho és més entrar entre els quatre primers de la Lliga, i si Dembélé se't torna a lesionar ara en aquest tram en què tampoc tens Ansu...
Però què vols dir, que veurem... no sigui titular?
No, 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 jo dic, evidentment, jo crec que ha de ser titular, però perquè penso que ja no és una qüestió de risc, que ja ha jugat 3 mitja hores i que ara ja és que li toca ser titular.
Sí, sí.
No, no, però que si estiguéssim parlant de, bé, que jugui, si rebenta, rebenti, no, perquè és que el necessitaràs per la Lliga.
Ja, absolutament d'acord, absolutament d'acord.
Àlex, el Bayern l'has vist tan, tan fort com quan va venir aquí al Camp Nou últimament?
Semblant, sí. De fet, acabo de veure el partit d'ahir, l'acabo de recuperar i sí, les sensacions són molt, molt properes, no? Amb Nagelsmann ha tocat poca cosa. Probablement en pilota sí que fa una sortida a 3, és a dir, es posa en 3-5-2, però continua sent un equip que pressiona de manera carnissada a dalt, sobretot amb Müller, que a partir d'aquestes recuperacions ataca, és a dir, en les transicions és molt fort, que té molt, molt poder per generar-te per fora, amb els extrems, i després que carrega l'àrea amb Lewandowski i amb Müller, té un poder de rematada molt alt. És a dir, totes les característiques que ja parlàvem amb Flick, però que d'alguna manera amb Nagelsmann li dona els seus matisos, però continua sent un equip molt semblant, sí.
T'amoïna aquestes fases de partits del Barça ahir contra el Betis, a Villarreal, la setmana passada, que és com si es perdés el control, hi haguessin molts problemes per mantenir la possessió de la pilota, per avançar amb la pilota ja sembla una quimera. T'amoïna això, tu?
Una mica. Entenc que el Barça està en un procés de millora, però sí que és veritat que el partit d'ahir ens deixa com a mínim un pas al costat, no? I més venint d'una setmana neta on jo esperava veure una miqueta més d'evolució. Però vaja, entenc que és a formar part d'aquest procés de millora. Crec que es deu a dues coses, sobretot. Una, crec que la pressió del Barça, quan parlo de pressió alta estàtica, no la pressió postpèrdua, que l'està fent molt bé, no s'està ajustant bé, és a dir, quan pressiona d'aquella manera que parlàvem la setmana passada en intermitges, doncs no està parant els rivals, i després qualsevol rival que defensa en 4-4-2 i que et tapa Busquets està tenint molts problemes al Barça per sortir. Crec que necessita bastant més en pilota dels centrals. Ahir els dos centrals estan molt bé defensivament, amb la línia molt alta, però tant Araujo com l'Englet els hi vaig trobar a faltar una mica d'atreviment per això, no? Per poder dividir una miqueta més, per poder atreure la pressió i que no només tancant línies de passada el rival et pugui parar.
I que el Bayern vagi sempre tan de cara, per exemple, Ricard, afavoreix que el Barça pugui desplegar el seu futbol de manera més natural?
No ho sé. Jo crec que són dos equips que ara mateix estan en universos futbolístics diferents i que el Barça, jo crec que qualsevol plantejament del Bayern no el beneficia. A mi el que m'agradaria del Barça, en la línia del que diu l'Àlex i del que està marcant el Xavi, és que el Barça jugui com creu Xavi que ha de jugar d'aquí 2 anys, no pensant en com poder guanyar aquest partit, aquests 90 minuts, que és el que està fent fins ara, o està fent bé, per mi m'agrada. O sigui, a mi m'agrada que Xavi tingui clar què vol del Barça d'aquí un temps i que intenti millorar per arribar allà i que no negociï això i que sàpiga on té els problemes i que encara que tardi molt en resoldre'ls, però que no es mogui d'aquí, perquè és això el que jo crec que el Barça ha d'anar construint, pensar que, en com créixer per arribar en el temps que toqui a poder competir cara a cara amb els grans rivals, que no és aquesta temporada. Per mi això és el més important, no pensar en els 90 minuts, no pensar en la classificació pels 8 anys de la Champions, continuar mirant a mig termini, tot i que això, des del punt de vista dels resultats, penalitzi.
Abans d'acomiadar-vos, Sergi, que han sancionat Verstappen, però...
Sí, amb 10 segons, però no alteren res les posicions. Hamilton primer, Verstappen segon, i el Mundial es decidirà la setmana que ve.
Crec que li treuen algun punt de la llicència
de conductor. Sí, 2 puntets de llicència de carnet de pilot, però això no afecta res.
Tot queda igual, per si menys evident...
Tot un radar.
Digues.
No, com si s'hagués saltat un radar.
Sí, exacte. No, pel Mundial no li afecta. Us he d'acomiadar. Gràcies a l'Àlex Delmas, a l'Oriol Domènech, a la Sonia Germà, al Jordi Costa i al Ricard Torquemada. Fins la setmana vinent.
Adéu.
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 Bona nit.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me
de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, la Nàdia Roig a la producció, el Raül Orgales a l'Estudi 5, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Camps i el Damià Aguilar a la redacció. I avui el record especial és per algú que deixa la ràdio i marxa a la tele, tot i que encara ens tindrà presents en els seus pensaments. És el Toni Roig, fins fa només uns dies cap de tècnica de Catalunya Ràdio, ha marxat a Sant Joan d'Espí per assumir una nova responsabilitat. El Toni ha fet un gran equip aquí a la ràdio, sobretot ha sabut crear un gran equip confiant en gent que s'estima la ràdio i que en sap d'aquest ofici, com són el Carles Morales i el Jordi Jus. Ha estat un plaer treballar amb tu, Toni. Moltes gràcies i bona sort. A més, segur que ens escoltes perquè ets un boig del futbol i un boig del Barça. Una abraçada i sort en el futur. Bona nit i bona setmana.